dia.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Y nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también y sobre todo porque la presencia de Su Majestad el Rey, del jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la corona con el poder judicial.
És el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, lamentant la sonada absència del rei Felip VI aquest migdia en l'entrega de despatxos a nou jutges a Barcelona. Una absència decidida per la Moncloa, argumentant raons de seguretat, però que ha indignat, com sentíem, la cúpula judicial. Per cert, una altra absència destacada en aquest acte ha estat la de la consellera de Justícia, Esther Capella, que sí que ha passat pels micròfons de la xarxa i ha ironitzat sobre aquesta qüestió. De seguida escoltarem a tots els protagonistes. És divendres 25 de setembre de 2020. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com el risc de rebrot de la Covid-19 a Catalunya, que continua en màxims, però ha baixat lleugerament, en concret 2 punts. Maite Polo.
Se situen 204 punts, una xifra que dobla el que serien nivells d'estabilitat. A Madrid, el Ministeri de Sanitat recomana tancar tota la ciutat, mentre que el govern autonòmic es fa el sord per ara i adopta mesures més toves.
Ferrocarrils de la Generalitat explotarà la línia de tren R12 Lleida-Manresa a partir del 2024. És una línia que ara mateix opera Renfe.
El servei es gestionarà com un model de rodalies de la Generalitat. El pla inclou una inversió de 60 milions d'euros i comportarà duplicar les freqüències de trens.
Els comerços vinculats a l'alimentació fan una crida per trobar professionals.
La falta d'estudis reglats fa que la porta d'entrada a aquests oficis sigui la formació que ofereix el mateix sector. Representants del comerç s'han reivindicat com una sortida laboral al Saló de l'Ocupació i Bis Barcelona.
Dol al món del teatre per la mort d'Herman Bonin, un dels directors catalans més reconeguts i també de trajectòria més consolidada.
Premi Nacional de Cultura i Ciutat de Barcelona, fou director de l'Institut del Teatre, del Centre Dramàtic de la Generalitat i fundador del Brossa Espai Escènic. Bonin ha mort als 84 anys.
I en esports, la penya juga aquesta tarda a Sevilla davant del Betis.
Després de guanyar dilluns contra l'Unicaja, els verdinegres tenen l'objectiu de sumar la segona victòria de la setmana. El partit començarà a 7:15 i el tècnic, Carles Duran, té a tota la plantilla disponible.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores, també al cap de setmana, en una jornada en què ja s'està notant i força la baixada de temperatures. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Oriol Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia. Al llarg d'aquesta tarda es mantindrà la forta ventada de nord i oest a moltes comarques amb ratxes que poden superar els 70 km per hora. De fet, en aquest sentit, hi ha vigent un avís pel que fa a la força del vent. Només se'n salvarà en algunes zones del sud de la Costa Brava o també de l'interior de les comarques de Girona. A més, s'espera una tarda amb precipitacions a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al voltant de la Vall d'Aran, de zones altes del Pallars Sobirà, també de l'Alta Ribagorça, i amb neu, una cota de neu que baixarà des dels 1.600-1.700 metres fins als 1.300 metres de cara al final de la jornada. A més, també durant la tarda pot arribar a caure algun ruixat a la resta de la serralada, també a punts del Prepirineu o del nord de la Depressió Central. Ara bé, seran ruixats més aviat febles i també aïllats. En canvi, cap al sud farà força més sol i amb un ambient que serà sensiblement més fresc arreu del territori, amb màximes que amb prou feines fregaran els 22 a 24 graus a la línia de la costa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Maite Polo i coordinant Marta Mañé. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts a les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la polèmica a l'entorn de l'entrega de despatxos a nou jutges que s'ha fet aquest migdia a Barcelona sense la presència del rei Felip VI, per decisió de la Moncloa. El monarca havia de presidir l'acte, però el govern de Pedro Sánchez ho ha impedit, argumentant raons de seguretat, cosa que ha generat malestar entre la cúpula judicial i també les associacions de jutges. Un malestar que el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha expressat en aquest acte. La nostra companya Marta Patricio ha seguit el lliurament. Marta, bon dia. Com ha transcorregut l'acte?
Un lliurament de despatxos de la nova promoció de jutges que no ha quedat exempt de polèmica ni d'absències. La més destacada ha estat la del rei Felip VI. És la primera vegada en 20 anys que el monarca no hi assisteix. Una absència que l'executiu central ha justificat per motius de seguretat, però que ha molestat el Consell General del Poder Judicial. Així ho ha mostrat en el seu discurs el president del Tribunal Suprem i del Consell, Carlos Lesmes.
Un acto en el que, como es sabido, no contamos con la asistencia de su majestad el rey. Sentimos un enorme pesar por esta ausencia. Y nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también y sobre todo porque la presencia de su majestad el rey, del jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la corona con el poder judicial.
A l'acte d'avui cal destacar que alguns assistents han volgut donar suport al rei i l'acte ha conclòs amb un visca al rei. D'altra banda, el Consell General del Poder Judicial ha vetat la consellera de Justícia Esther Capella, que no ha rebut cap invitació per assistir a aquest acte i, per tant, no hi ha estat present cap membre del govern català. De fet, l'última vegada que hi va haver presència d'un membre de la Generalitat en aquest acte va ser el 2016 i amb el llavors conseller de Justícia Carles Mundó. Polèmiques a banda, en aquesta nova promoció de jutges i jutgesses hi ha 33 dones i 29 homes i la gran majoria d'ells es quedaran a treballar a Catalunya, ja que és on hi ha més vacants de tot l'estat.
Gràcies, Marta. Com sentíem, una polèmica més en relació a aquest acte és que no s'hi ha convidat tampoc la consellera de Justícia de la Generalitat, Esther Capella, que avui ha ironitzat sobre aquest tema al Notícies en Xarxa edició matí. A més, Capella qualifica de pedaç la tramitació dels indults als presos independentistes i assegura que l'única solució és una amnistia. David Fleta, bon dia. Què més ha dit Capella?
La consellera de Justícia ha dit que és una falta de respecte a la ciutadania no haver estat convidada al lliurament de despatxos als nous jutges. A més, ha ironitzat dient que potser la invitació acaba arribant a última hora.
No a la consellera concreta del RAM, sinó al que representa el govern de Catalunya, que no és una altra cosa que a tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país. I llavors, doncs, és una falta de respecte en relació al país i a la ciutadania. És com, no sé, seria increïble, doncs, que no convidessin si els ambaixadors quan ho fan a Madrid o un acte d'exteriors, etc.
D'altra banda, la consellera considera que tot el que no sigui una amnistia no servirà per resoldre el problema a Catalunya. Ha qualificat la tramitació dels indults de pedaç. El govern espanyol, diu, no s'hauria de preocupar per no irritar la dreta perquè no és possible no fer-ho. Segons Esther Capella, per posar al dia el Codi Penal espanyol, els delictes de rebel·lió i sedició haurien de desaparèixer perquè estan obsolets.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Baixa lleugerament el risc de rebrot de coronavirus a Catalunya i se situa en 204 punts, una xifra encara molt elevada i que dobla el que serien nivells d'estabilitat. La velocitat de contagi es manté igual que ahir, encara alta, en 1,21 punts.
A les últimes 24 hores s'han declarat 1.106 casos nous confirmats per PCR a Catalunya i s'ha confirmat una mort. Els ingressats als hospitals són 772, dels quals 137 pacients estan a la UCI. Pel que fa a grups escolars confinats per positius de Covid-19, ja en són 789, és a dir, 95 grups més que no pas ahir, segons dades d'educació. Fins ara s'han tancat totalment 4 centres educatius. En total hi ha confinats més de 15.000 alumnes i un miler de docents i personal educatiu.
A Madrid la pandèmia fa preveure setmanes molt dures i el govern espanyol està decidit a prendre-hi el control. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, recomana tancar tota la ciutat, mentre que el govern autonòmic es fa el sord de moment i adopta mesures més toves. Sense entrar en polèmiques, el ministre ha assegurat que no hi ha una altra manera de contenir la situació.
El ministre Illa ha comparegut uns minuts abans que els responsables de la Comunitat de Madrid per deixar clar allò que els recomanen des de la Moncloa i ha defensat l'actitud lleial i transparent del govern central amb les comunitats autònomes.
En este caso hemos estimado oportuno dar a conocer las recomendaciones que nosotros trasladamos en el espacio de cooperación reforzada en el que vamos a seguir trabajando a la Comunidad Autónoma de Madrid, que nos parece que son las medidas mínimas que hay que tomar para, actuando con determinación, tomar el control en esta comunidad autónoma.
De moment, les restriccions del govern autonòmic s'amplien dilluns vinents a 8 zones de Madrid, però no pas a tota la ciutat.
Un 15% dels casos greus de la Covid s'expliquen per factors genètics o bé per anticossos que boicotegen el sistema immunitari. Dos estudis internacionals publicats a la revista Science en participació d'hospitals catalans explicarien el per què hi ha persones que tenen símptomes lleus i, en canvi, a d'altres pateixen la malaltia d'una manera molt greu. Un avenç capdalt per les implicacions directes que pot tenir en la prevenció i tractament del coronavirus. Ens ho amplia Elena Puigdueta. Bon dia, Elena.
Bon dia. L'element cabdal és una molècula del nostre sistema immunitari anomenada interferó. Les persones que pateixen una alteració d'aquesta molècula, segons aquests estudis, tenen molts números d'acabar patint una malaltia greu per la Covid-19. I és que l'interferó és la primera resposta defensiva davant d'un virus. L'investigador Javier Martínez Picado ens posa un exemple molt clarificador.
Imaginem que en una ciutat hi ha un incendi i, bàsicament, el primer que rebria l'avís de l'incendi és el 112. Pues bé, l'interferó seria el 112. I el virus al foc. D'alguna manera, l'interferó ha de donar aquesta resposta ràpida per poder interferir amb la invasió viral i donar una primera resposta articulant mecanismes moleculars que han d'aturar, interferir amb la replicació del virus.
Aquestes fallides poden ser genètiques o immunològiques, i això ha estat el més sorprenent pels investigadors. En un 10% dels casos, els propis anticossos boicotegen el propi sistema immunitari. L'altre 3% dels casos severs són mutacions genètiques que afecten a persones joves i sanes, o sigui, sense patologies prèvies.
Més enllà del vessant mèdic i científic, la pandèmia afecta de ple al món de l'educació, fins al punt que la CGT i el Sindicat de Professors de Secundària han convocat una vaga de l'ensenyament públic per als dies 9 i 15 d'octubre. Denuncien que Educació està fent una gestió pèssima del retorn a les aules i exigeixen més equips de protecció, reduir de veritat les ràtios i incrementar les plantilles. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia. Els sindicats criden a la vaga professors, personal no docent i també de les escoles bressol municipals, assegurant que hi ha una manca de planificació per part del Departament d'Educació i que s'està posant tant els alumnes com els docents en situacions de sobreexposició al contagi. Marta Minguella, delegada del sindicat CGT Ensenyament, enumera quines són les principals reivindicacions.
Limitació de nombre d'alumnes per aula, que permeti mantenir la distància de seguretat. Contractació de nous docents i personal de suport proporcional a l'increment de grups que permetin seguir amb l'educació presencial. Provisió dels EPIs necessaris, perquè tenim constància que en alguns centres ja s'estan acabant. Contractació de personal sanitari titulat, com a mínim un per centre.
Una altra de les denúncies que fan els sindicats és que els docents classificats com a vulnerables es troben en una situació d'absoluta incertesa. A més, asseguren que no existeix un consens sobre com s'ha d'actuar davant d'un cas positiu entre els diferents serveis territorials. Si el departament no resol aquests problemes, els sindicats estan disposats a anunciar noves jornades de vaga. El sindicat majoritari, USTEC, no s'ha sumat a la convocatòria.
Hi ha encara més afectacions per la Covid-19, en aquest cas econòmiques. Els empresaris de la restauració i de l'oci nocturn viuen una situació límit per les restriccions imposades. A Sant Cugat del Vallès temen tancaments en cadena. Cugat Mèdia, Marc Castro, bon dia.
Bon dia. Si les restriccions s'allarguen, avisen que a curt termini es podrien produir o bé acomiadaments en massa per fer sostenible els negocis o bé el tancament de molts locals. Tot i que no estan concretades, el responsable del Café Belgrado i un dels portaveus del grup de restauració de Sant Cugat del Vallès, Josep Palà, assegura que les xifres no són bones.
La situació que tenim avui en dia, la majoria, doncs que és d'un patiment extrem, sinó el preocupant és el que vindrà, no? És a dir, fins quan s'estirarà la corda. La majoria dels restauradors ens hem tingut que finançar, no? per treure cap en aquest impàs, en aquesta situació, que hem tingut els trencats o reduïts en percentatge, i el problema és que la corda doncs, es va estirant i hi ha un límit.
Amb aquest panorama de tancament i restriccions, des del grup de restauració Sant Cugat del Vallès fan dues reclamacions per revertir la situació. La flexibilització de la normativa, en particular de les franges horàries, tant per espais de restauració com per l'oci nocturn i els espectacles. Això hauria d'anar acompanyat, diuen, d'una normativització, ja que asseguren que ja conviuen amb les noves regles del joc i estan d'acord.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Ferrocarrils de la Generalitat explotarà la línia de tren R12 entre Lleida i Manresa a partir del 2024. Ara aquesta línia l'opera Renfe i es vol que funcioni en el futur com un servei de rodalies, segons ha anunciat el conseller de Territori, Damià Calvet. UAU Lleida Ràdio, Míriam García, bon dia.
La previsió és que el servei es gestioni com un model de rodalies de la Generalitat. El pla inclou una inversió de 60 milions d'euros i comportarà duplicar les freqüències de trens, la compra de 4 convois, la construcció de noves estacions i la reparació de les actuals. Ho ha anunciat el conseller de Territori, Damià Calvet.
A la pràctica significarà una inversió propera als 60 milions d'euros, que és una xifra substancial, és una xifra important, perquè incloem en aquesta xifra, com no pot ser d'altra manera, la compra de nous trens, 4 nous trens que s'afegiran als 2 més 1 que ja tenim en marxa a la línia de Lleida a la Pobla. És una aposta important, per tant una inversió important del govern de la Generalitat a través de Ferrocarrils.
Una altra de les novetats és que la línia no arribarà fins a l'Hospitalet de Llobregat, sinó que quedarà fraccionada en Lleida-Cervera i Lleida-Cervera-Manresa. És la capital del Bages on caldrà fer un transport fins a Barcelona. Aquesta remodelació de la R12 anirà acompanyada també d'una redistribució de les línies d'autobús per complementar els horaris.
Atenció ara a aquesta demanda del sector alimentari. Els comerços, especialment els vinculats a l'alimentació, fan una crida davant la necessitat de trobar professionals. Per la falta d'estudis reglats, la porta d'entrada als oficis tradicionals és la formació que ofereix el mateix sector. Representants del comerç han reivindicat com una sortida laboral al Saló de l'Ocupació d'IS Barcelona. Montse Hidalgo, bon dia.
Bon dia. La presidenta del Gremi de Carnissers i Xarcuters a la província de Barcelona, Elena Carrasco, anima a aprendre l'ofici als cursos que tornen a oferir l'octubre.
Tenim oferta de feina, però no tenim persones, perquè no hi ha una formació específica. Si voleu treballar, aquí estem, per ajudar-vos i obrir-vos portes.
Fins ara, el 80% dels participants ha aconseguit feina, però treballar dissabte és un fre per atraure personal, també per als centres comercials i grans superfícies. Víctor García és Relacions Públiques del Grup Rodonco.
Estem començant a fer a rebre les candidatures per poder participar en la formació, tant al Centre Comercial de la Maquinista com al de les Glòries, com al d'Esplau, a través de les seves pròpies pàgines web. I els requisits que demanem és tenir més de 18 anys, no tenir feina actualment, tenir el certificat de l'ESO.
La responsable de Recursos Humans de Mercadona, Jennifer Arias, recorda que sempre tenen oberta la borsa de treball.
Donar aquesta oportunitat, no?, amb una formació, doncs que aquesta persona s'especialitzi a la vacant més tècnica que tenim. O sigui, per nosaltres la promoció interna és molt important.
El sector creu que té futur malgrat el tancament d'un 30% de botigues a Catalunya.
Encara en clau econòmica, els treballadors de la multinacional Robert Bosch a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, han començat avui 3 dies de vaga per l'expedient de tancament de la planta, un tancament que afecta 300 treballadors. El comitè d'empresa xifra el seguiment d'aquesta aturada avui en un 100%. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson, bon dia.
Doncs molt bon dia. Com bé dèieu, avui s'ha fet la primera d'aquestes 3 jornades de vaga que ha convocat el comitè d'empresa de Robert Bosch a Castellet per tal de mirar, de capgirar aquesta decisió de la direcció de l'empresa de tancar la planta. La totalitat dels 300 treballadors a Castellet han secundat aquesta aturada que ha tingut el seu moment culminant en una assemblea que s'ha fet a la 1 del migdia en el que els representants del comitè han explicat a la plantilla el moment actual de les negociacions. Ara per ara estan en el que seria la segona setmana d'aquesta negociació. I les sensacions no són gaire positives, ja que està quedant molt clar que la direcció de Bosch no té cap intenció de fer-se enrere. Davant d'aquesta situació, el president del comitè d'empresa de Bosch explica que han de treballar en altres objectius i que el principal seria mirar d'allargar la resolució de l'ERO fins a finals de l'any vinent. Escoltem Carles Teruel.
Llavors, ens hem de marcar altres fites, com podria ser que l'aplicació no fos la que a dia d'avui se'ns diu a la documentació, que seria quasi immediat l'aplicació. Hem d'intentar emmirallar-se una mica amb el que seria el tema de Nissan i dur aquesta aplicació de l'ERO, en el cas de que s'acabi dur a terme, que té tota la pinta, al final de l'any que ve, com a mínim.
De fet, tenen convocades també trobades, concentracions dimarts i dijous de la propera setmana, dies en què es faran reunions a Barcelona, d'una banda amb la direcció de l'empresa i una altra amb la mediació també de l'administració. Avui, per cert, els han acompanyat en aquestes reclamacions la diputada penedesenca d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop, i també el diputat d'En Comú Podem, Joan Mena.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Amb tu he après.
Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa.
Anem ara a Tarragona perquè un incendi al port d'aquesta ciutat ja està generant una important columna de fum. S'han cremat virutes de fusta procedents de biomassa en dos punts i els bombers s'hi han desplaçat. Sembla que aquest foc estaria extingit, ens ho confirma Laura Rovira des de Ràdio Ciutat de Tarragona amb aquesta última hora. Bon dia, Laura.
Bon dia. Doncs les fortes ratxes de vent que viu la ciutat de Tarragona des de primera hora del matí han provocat, com dèiem, l'encesa d'unes piles de biomassa situades als molls de Navarra i Aragó del port de Tarragona. L'incendi ha començat sobre les 12 del migdia i el fum continua sent abundant i visible des de diferents punts de la ciutat a causa de la intensitat d'aquestes ventades. Fins a 3 dotacions als bombers del Parc Químic i 2 als bombers de la Generalitat treballen encara per controlar les flames i segueixen remullant la sella de fusta dipositada en aquests molls. Des del port han confirmat que no hi havia material perillós en la zona de l'incendi. Tampoc s'ha vist afectada cap instal·lació i no hi ha cap persona ferida. Això sí, des del port de Tarragona han confirmat que el foc ha afectat un vehicle situat a prop de la zona de l'incendi de la sella de fusta, al moll d'Aragó, i que no s'ha pogut retirar a temps. Això sí, en aquest cas, aquest incendi, aquest foc sí que està extingit. En aquests moments es manté prohibida la circulació viària per la zona i també s'ha desallotjat preventivament el personal d'algunes oficines properes i naus adjacents per la gran quantitat de fum. Des de l'inici del foc s'ha activat el pla d'autoprotecció del port a nivell 1 i fa escassos minuts que han anunciat que 2 remolcadors s'afegeixen a aquest dispositiu antiincendis, un al moll d'Aragó i un altre al moll de Navarra, ja que tot i estar controlat, el fort vent complica aquestes tasques d'extinció.
Moltes gràcies, Laura Rovira, amb aquesta última hora des de Tarragona. Mentrestant, a la Garriga, al Vallès Oriental, els afectats per les inundacions de dimarts comencen a quantificar els danys. Maquinària, electrodomèstics o vehicles són alguns exemples de les pèrdues que han patit. Ràdio Silenci, Jordi Roig, bon dia.
Bon dia. A la zona de la carretera nova, l'antiga Nacional 152, al seu pas per la Garriga, és on s'han concentrat més desperfectes. Alguns baixos i locals es van omplir d'aigua i a alguns punts s'hi va acumular 2 metres d'aigua. Pel que fa als negocis, les pèrdues són importants al concessionari Seat Autoferrers, gestionat per Marcel Ferrés, i a l'empresa BMK Promocions Especials, de Sergi Serrano. Tots dos en fan un balanç.
Tot el que és la maquinària està tot afectada per canviar i per llançar. Més tot el mobiliari, tot el que és la part d'exposició, que també està afectat.
Més que salvar el site, l'ordinador de l'empresa, el més important, i algun cotxe que tenia a baix, i tot i així els cotxes que tenia fora també s'han inundat. Comandes que tenia de clients importants aquí per entregar, que s'han mullat.
Els afectats, a més de començar a quantificar els desperfectes, també s'han mostrat agraïts pel suport de veïns, que de manera desinteressada els han ajudat els últims dies.
En clau cultural, el món del teatre està de dol per la mort d'Herman Bonin, un dels directors catalans més reconeguts i de trajectòria més consolidada dins les institucions escèniques, teatrals i de l'ensenyament. Premi Nacional de Cultura i Ciutat de Barcelona, fou director de l'Institut del Teatre, del Centre Dramàtic de la Generalitat i fundador del Brossa Espai Escènic. Bonin ha mort als 84 anys.
Bonin va revitalitzar i modernitzar l'Institut del Teatre entre 1971 i 1981 i va dirigir el Centre Dramàtic de la Generalitat, entre moltes altres tasques. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, valora la seva capacitat transformadora de les arts escèniques, però diu que la seva influència incidia en la cultura en general.
Una persona visionària, un revolucionari, podríem dir així. Crec que una persona doncs, que amb la seva trajectòria ha apuntalat molts projectes culturals, una persona que ens ha fet tenir sempre molt present a Joan Brossa, per exemple. Ell ha sigut un dels impulsors de l'escenari Brossa, que és un dels projectes importants de país, i realment doncs, és una pèrdua que bé, que trobarem a faltar.
També va ser membre Herman Bonin del Consell de Teatre del Ministeri de Cultura. Com a director destaca la versió que va fer de la cabina de Chekhov l'any 79 i l'any 2000 va rebre el Premi Butaca a la millor direcció escènica per La mà de Mico de Salvador Vilaragut.
Gràcies, Maite. Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. I per fer-ho, connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard. Quina és l'actualitat d'avui?
Bon dia. Comencem parlant de bàsquet perquè la penya juga aquesta tarda a Sevilla davant del Betis. Després de guanyar dilluns davant d'Unicaja, els verdinegres tenen l'objectiu clar de sumar la segona victòria de la setmana. El partit començarà a 8:15 del vespre i el tècnic Carles Durant té tota la plantilla disponible. L'escoltem.
Ens hem de preocupar de fer bé les nostres coses i si és així crec que tindrem opció de guanyar, que és el que hem d'intentar, no? Arribar en els últims minuts a Camp del Betis amb opcions de guanyar. L'any passat no ho vam aconseguir i aquest és el repte que tenim, no? Ser capaços de guanyar a Sevilla.
I en vol aquesta tarda a les 8 el Fracking Granollers rep el Sinfín de Cantàbria. Els ballassans buscaran seguir invictes a la Lliga Sobal. Antonio Rama, el tècnic dels granollerins, parla del moment mental de l'equip.
L'equip està content, l'equip està confiat i l'equip està doncs, treballant molt bé per intentar seguir aquesta línia que portem des de l'inici. No? Sabem que és fruit de la disciplina, del treball i d'aquest sentiment d'equip que crec que estem tenint cada dia, no?
I en futbol el Barça i el Girona comencen aquest cap de setmana la temporada. El primer ho faran els gironins. Serà demà al camp de l'Sporting. Des de Girona FM ens ho explica l'Andrea López.
El Girona s'estrenarà al Molinón contra l'Sporting de Gijón coincidint amb la tercera jornada de Lliga demà dissabte. Els de Francisco comencen la competició tard amb una pretemporada curta de només 3 partits disputats, un període de descans encara més breu i una plantilla que pot canviar molt en les properes setmanes. Així tot, el míster Francisco considera que no hi ha excuses i que l'equip ha de tornar a donar el màxim.
Condiciona porque tenemos muy poco tiempo. Al final llegar a la final ha pasado esto, que tenemos muy poco tiempo para trabajar, pero bueno, no va a haber excusa. Al final hay que trabajar, hay que ser realistas, saber lo que tenemos por delante, muy poco tiempo para formar al equipo y ponerlo el sitio que queremos, así que ese primer partido de liga que tenemos en Gijón vamos a tener que llegar muy preparados y concienciados de lo difícil que va a ser la temporada con equipos y rivales superpoderosos que a priori van a estar por encima nuestro, sobre todo lo económico.
El partit és demà a 7:15 de la tarda al Molinón i podrà comptar ja amb les noves incorporacions oficials a la plantilla del Girona, el porter Arigenet Muric, Pablo Moreno, Monchu i Jordi Calavera i Enric Franquesa.
Però ho haurà de fer sense Cristian Estuani, que està sancionat, mentre que el Barça també comença la temporada aquest cap de setmana. Serà diumenge, rebent el Villarreal, i serà l'estrena de Ronald Koeman com a entrenador del Barça. I això és tot pel moment.
Moltes gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts una mica més i arribem a 2:45. Fem ara una petita pausa i seguim. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
xarxa de comunicació local. se me enreda y entre mis dedos juega. Ándame otra vez y sin medidas, solo con tu sonrisa me invades, me haces tritas y al oír tu voz ya me fulminas. Tú le das calor al sol con tu piel morena, devórame y hazme el amor con la luna llena. Mira lo que soy, soy lo que me das. Si me das amor yo te daré mi corazón, soy lo que me das. Si me das cariño yo me puedo enamorar, soy lo que me das. Si me das ternura te regalo mi ilusión. Mira lo que soy, soy lo que me das amor. Mira lo que soy, soy lo que me das. Si me das amor yo te daré mi corazón, soy lo que me das. Si me das cariño yo me puedo enamorar, soy lo que me das. Si me das ternura te regalo mi ilusión. Mira lo que soy, soy lo que me das amor.
Thank you.